Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom. Fem un repàs per les principals notícies a aquesta hora. La Unió Europea, una notícia d'última hora que acabem de saber amb aquest titular, la Unió Europea està preparant accions legals contra AstraZeneca pels retards en la distribució de la vacuna contra la Covid-19. En la mesura que tinguem més informació sobre aquest tema, us l'anirem explicant. En tot cas, avui el Procicat preveu permetre la mobilitat per tot Catalunya a partir de dilluns. Això us ho expliquem bé, perquè aquesta reunió del Procicat, que està prevista per aquest matí, s'hi han de concretar doncs aquestes noves mesures que ja es comptava que passarien per un augment de la mobilitat de cara a dilluns vinent. Recuperar la mobilitat per tot Catalunya, que es va permetre per Setmana Santa, amb la bombolla de convivència, és una clara opció damunt la taula. El Procicat també podria aprovar la reobertura de la restauració dels centres comercials en el mateix horari que la resta del sector, recordem-ho, fins a les 5 de la tarda. I l'endemà de l'aval de l'Agència Europea del Medicament, aquest dimecres han arribat a Catalunya les 24.000 vacunes monodosi de Janssen que es posaran a les persones d'entre 70 i 79 anys. El fàrmac de Janssen es combinarà de forma aleatòria amb el que s'administra actualment per aquesta franja d'edat, el de Pfizer. I atenció també a aquest informe que hem conegut avui, perquè Europa ja preveu que els vacunats puguin treure's la mascareta. L'Agència de Malalties Infeccioses defineix els casos en què no serà necessari cobrir-se nas i boca un cop vacunats. Un informe assenyala que no cal protecció entre les persones immunitzades i les que no són de risc. L'organisme eximeix els vacunats de fer quarantenes quan viatgin. I avui també podem llegir als principals digitals que 3 de cada 4 metges han hagut d'afrontar dilemes ètics. La pressió pel Covid ha fet empitjorar la salut emocional dels facultatius. I ja per acabar us expliquem breument que el Papa Francesc va fer ahir una crida no menysprear la pregària vocal, perquè diu és la més segura. En una nova audiència general des de la Biblioteca del Palau Apostòlic, Francesc explicava ahir que aquesta comunicació amb Déu no és una cosa de nens o per la gent ignorant, sinó que és una invocació senzilla, la que ens ha ensenyat Jesús. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Enamorar-se no sempre és senzill i fàcil com voldria.
Cada dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, un programa dedicat íntegrament a les havaneres i al cant de taverna. Recuperarem grups llegendaris i també us oferirem altres actuals. No faltaran les peces clàssiques, però també en coneixerem de noves i aquests continguts afegirem l'actualitat havanerística i les novetats discogràfiques i tot això amb el nostre segell de català. A la nit. Recordeu, dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi esperem.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta primavera, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès. Ara, si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Salut Natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta, 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Passant gairebé 6 minuts de les 9 del matí, com sabeu, els advocats de Digestum Legal que ens acompanyen cada divendres, doncs bé, aquesta setmana ho han fet dijous, per tal de poder ser amb nosaltres una setmana més, perquè demà tenim aquesta programació especial a la parròquia de Santana, al bell mig del claustre de l'Hospital de Campanya. El que farem avui és reprendre un programa del mes de setembre passat, on, com quasi sempre, ens vam quedar curts de temps, perquè la matèria és moltíssima. Es tractava i es tracta de l'aplicació de la intel·ligència artificial al món del dret. Ara que, amb motiu de la pandèmia de la Covid, la justícia s'ha vist obligada a fer un pas endavant amb els judicis telemàtics, que sembla han vingut per quedar-s'hi, avui volem anar bastant més enllà i aprofitar la benentesa per parlar una estona de l'aplicació de la intel·ligència artificial al món del dret. I ho farem, com aquella vegada, amb Jorge Fayos, director general del bufet d'advocats Digestum Legal. Jorge, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan.
I benvingut de nou a casa teva.
Gràcies, igualment.
De què parlem exactament quan parlem de la intel·ligència artificial aplicada en l'àmbit judicial?
A veure, com bé deies, aquest programa el vam encetar al setembre i mai millor dit, jo sóc molt passat i vengo a hablar de mi libro, com deia aquell, com diríem demà. Mira, et posaré dos exemples per situar la qüestió. Hi ha un advocat i professor de dret processal, que per nosaltres és advocats civilistes, és una eminència en el terreny de la prova, que es diu Lluís Muñoz Sabater, que escriu articles molt interessants a diverses revistes jurídiques i jo sempre el segueixo perquè és un mestre. Quan parlem de judicis, per fer una diferència molt gran, jo sempre divideixo els judicis i insisteixo jo sempre que parlo del meu terreny, que humilment i toco jo, que és un tema de dret civil, dret mercantil, no parlo jo de penal, no parlo de laboral, no parlo d'altres qüestions. Jo divideixo els judicis substancialment en dos tipus de judicis. Un amb els quals les dues parts estem d'acord amb els fets i del que està tònicament és de discutir, que no és poc, l'aplicació del dret, perquè hi ha divergències en quant a com s'aplica o què s'ha d'aplicar o quina interpretació tenen segons quins articles, segons quines lleis, i d'altre tipus de judicis molt més complexes, no de vegades pel dret, sinó pels fets, és amb aquells amb els quals les parts no estem d'acord amb els fets. Llavors toca lo típic, testimonis, interrogatoris, i el que jo sempre es diu, no? Els jutges estan malauradament acostumats a que entra un testimoni d'una part, perquè ens entenguem, proposat per una part, i diu que aquell dia feia sol, i entra 5 minuts després un testimoni de l'altra part i diu que aquell dia plovia. Vaig llegir un dia un article molt curiós del professor Muñoz Sabater, que fa referència a una història, un petit conte de Freud, parlant del subconscient. I, resumit, és una història amb la qual a un senyor que li havien deixat un calder l'acusaven d'haver-ho tornat foradat. I llavors li demanaven explicacions. I llavors la resposta del senyor, al qual el propietari, evidentment, li reclamava una indemnització per haver-li tornat el calder foradat, era: primerament, nadie me ha prestado ningún caldero. En segundo lugar, el caldero estaba ya agujereado. Y por último, yo he devuelto el caldero a su dueño completamente intacto. Aquest article, el professor Muñoz Sabater el porta amb aquest article per parlar del que ell diu, parla de la coherència o incoherència processal. És a dir, que de vegades en les contestacions a la demanda et trobes que, per allò de negar fets de la demanda, acabes posant sobre la taula arguments o diguem-ne, relats que són incoherents, no? Mm-hmm. I diu que això, amb el món del somni, de l'inconscient, doncs no hi ha cap problema, però amb el món processal, home, d'alguna forma grinyola una mica. Això és per parlar d'advocats. Si parlem de jutges, es va fer un estudi amb uns jutges d'Israel, podria ser haver estat amb qualsevol, que també va ser molt interessant i que és una qüestió que és òbvia, que el va fer un premi Nobel d'Economia, que es diu Daniel Kahneman, que va escriure un llibre molt, molt famós, que es diu Pensar rápido, pensar despacio, i va fer un experiment involuntari en el sentit de que els jutges no participaven d'un experiment, sinó que hi va agafar les dades de la realitat de 8 jutges d'Israel. Es tractava de 8 jutges que havien passat dies revisant casos d'aplicació de llibertat condicional. I llavors, què va passar? Va passar que va intentar esbrinar si hi havia algun condicionant que afectava aquestes resolucions. Uh-huh. I va acabar averiguant que, per una qüestió, evidentment, numèrica, les peticions que s'aprovaven, és a dir, resumint, que s'aprovaven molt més llibertats condicionals després de dinar, parlant clarament...
Jo ho crec. Sí,
després de dinar, i que, en canvi, quan s'apropava l'hora de dinar i s'entenia que els jutges tenien fam, doncs amb aquelles eren molt més denegades les llibertats condicionals. Concretament deia... La proporción de peticiones aprobadas con el tiempo transcurrido tras las tres pausas del día para comer, la matutina, la del almuerzo y la de la tarde. La proporción alcanzaba un pico después de cada comida, cuando alrededor del 65% de las peticiones eran concedidas. Durante unas dos horas antes de la próxima comida de los jueces, la cantidad de aprobación descendía uniformemente hasta cerca de cero justo antes de la comida. Bé, hem parlat...
Mira, ara en Toni em traslladava pels auriculars i m'agrada que ho faci moltes vegades una pregunta que segurament moltíssima gent ens estem fent quan en Jorge Fallos ve a l'estudi i ens explica coses com aquesta, que tots pensem de cop i m'agradaria traslladar-te-la perquè segurament molta gent està pensant el mateix, que és, quina justícia és aquesta?
Pues una justícia humana, Vull dir, aquest estudi... està fet i ens pot semblar paradoxal, però, és a dir, la justícia la fan... I parlo de jutges i parlo d'advocats. És a dir, jo quan vaig començar la carrera em vaig estar una temporada fent el que es deia en aquell moment, ara ja no es diu així, judicis de faltes. I els judicis de faltes, els jutges tenien en aquell moment el costum, tot ha evolucionat molt, el respecte, no només pels advocats, sinó per les parts, pels testimonis, tenen el costum d'assenyalar els judicis. Això, si hi ha gent que ho ha viscut, que ha hagut d'anar als jutjats, se'ns recordarà. Tenia el costum de dir... Els judicis de faltes, per definició, venien a ser curtets. Havien de ser curtets. Els típics judicis d'una baralla de veïns, d'uns insults, o d'un accident de tràfic, o tal, tal i qual. Què passava? Per no haver d'esperar els jutges, tenien el costum... jo crec que era un costum que ja s'ha corregit, un costum que no era correcte, d'assenyalar els judicis cada 5 minuts. Clar, només per suspendre un judici ja necessites més de 5 minuts. Això el que acabava produint és que potser tenien assenyalats 20, 25, i no estic dient cap barbaritat, 25 judicis al mateix dematí perquè els juntaven, i evidentment això provocava que si tenies el judici assenyalat per 11:15, per dir alguna cosa, acabaves entrant a la 1, per dir alguna cosa, ¿vale? Evidentment, tots els advocats sabíem que si tu entraves en un judici, que si tu entraves a les 9, tindries més temps i t'escoltaria, el jutge estaria despert en el sentit de obert als arguments. En canvi, com entressis a les 2, senyor letrado, vaya abreviando. Bueno, vull dir, tenim una justícia feta per humans, ¿vale? Mm. Llavors, quan es parla de l'intel·ligència artificial, de què estem parlant? Home, s'entén que estem parlant d'intentar una aplicació automatitzada del dret, d'acord? ¿Vale? Evidentment, hi ha qüestions diferents. Una cosa és tots els avenços tecnològics que podem tenir dintre fins i tot del món de la justícia, a nivell de qüestions de procediment, de l'exnet, etcètera, etcètera, d'ajut amb la cerca de jurisprudència, de tota una sèrie de qüestions. I una altra cosa, que és molt més delicada, òbviament, és l'aplicació automatitzada del dret, que veurem que té les seves avantatges, però evidentment té les seves desavantatges. Perquè diguem-ne que, evidentment, la qüestió humana, que segurament no convindrem que no és bona, perquè tingui jo més tendència per donar-te una llibertat condicional quan he acabat de fer un bon àpat que quan tinc, quan l'estómac m'està fent soroll i tinc ganes d'anar a dinar, bueno, la mateixa qüestió humana és bona perquè es tingui en compte per segons quines qüestions, perquè, evidentment, quan parlem d'aplicació del dret, per dir-ho jo, perquè m'entengui la gent, jo quan he estat mirant això, revisant tot això, es pot fer el símil del bar. És a dir, la intel·ligència artificial en el món del dret es pot aplicar en uns aspectes com podria ser el fora de joc. És a dir, jo soc dels que soc una mica futbolero i,
no es nota,
i porto temps sostenint la tesi de que el bar s'ha d'aplicar pel fora de joc. És una qüestió impepinable, perquè és una qüestió de tirar la ratlla, però no s'ha d'aplicar per les mans o pels penaltis, perquè al final el que acabem tenint és dos àrbitres i que se lo vas a mirar, que si no lo vas a mirar... I a més, una altra cosa que tinc una fixació, que és veure les jugades en càmera lenta. Vale. Si això ho traslladem al món del dret, podem dir, home, no deixem d'aplicar la intel·ligència artificial per a aquelles qüestions del dret que siguin com el fora de joc. Bé. És a dir, per a una sèrie de qüestions amb les quals, diguem-ne, la vessant subjectiva no hi hagi d'entrar. Ara, el que no podem fer és aplicar, aplicar la intel·ligència artificial a qüestions en les quals el jutge o el ser humà ha d'implicar-se, com és una qüestió d'intencionalitat, de vegades de determinades qüestions de prova.
Per tant, si parlem d'intel·ligència artificial aplicada a l'àmbit judicial, parlar de la idea d'un jutge artificial és parlar d'una cosa impensable?
Hores d'ara encara sí, vale? I també t'he de dir, evidentment, que també s'està... Evidentment ja se sap, hi ha també la idea dels advocats... Vull dir, només parlarem dels jutges, dels advocats robots. I els robots o les aplicacions aquestes també s'estan aplicant per una sèrie de qüestions relacionades amb la nostra tasca. Evidentment, torno a dir, qüestions repetitives, qüestions que no impliquen... que no impliquen la feina personalitzada o la feina, perquè ens entenguem, humana.
Per tant, si sabem que un delicte, aquell precís delicte, té una pena precisa, entenc que sí que és molt aplicable la intel·ligència artificial, perquè la condició humana no hi entra en joc gairebé, diguem-ne.
Sí, Joan, però això és tema del que et comentava abans. Vull dir, amb el món del dret o dels judicis, les discussions no es fonamenten en si aquest delicte té aquesta pena o no té l'altra pena. Evidentment que hi ha una discussió, perquè, com tot, sembla molt fàcil, després és més complexa, amb el món del penal, que no és el meu, però les penes, si és un delito continuado, si és un sol, si les atenuantes... Vull dir, ja
perquè tot... ens entenguem, fer algoritmes seria molt difícil.
Amb segons quines qüestions. El millor és passar al terreny de l'exemple, per dir alguna cosa. Mira, hi ha un... ara mateix, avui en dia, no sé si s'està empleant o no, que s'empleava segur, perquè, evidentment, això ho he llegit i m'he informat. Avui en dia, si ha tingut alguna correcció o no. Aquests dies que està de moda, mare, és una expressió desafortunada, que hem tingut el judici del cas Floyd, vale? Pues fa uns anys va haver, evidentment no va tenir el mateix ressò, però un problema relacionat amb una aplicació d'aquestes, diguem-ne d'intel·ligència artificial, vale? Amb la mesura amb la que podem parlar d'intel·ligència artificial, una cosa que un software que s'està aplicant des del 98, des del 1998, a Estats Units. És un programa que es diu Compass, que és relacionat amb llibertat condicional també. Clar, ja te fixaràs que quan et poso exemples, et poso exemples de qüestions que són o caixa o faixa. Vale? Clar, quan comença l'intel·ligència artificial o encara que sigui amb aquesta fase primera, no estem parlant de coses molt complexes, sinó de coses en les que s'ha de determinar sí o no. Vale? I aquest és un programa, un software, que s'aplica als Estats Units i que es va aplicar en el seu moment i que analitzava, segons els antecedents penals de l'acusat, les probabilitats que tenia de delinquir. De reincidir, perdó. Vale? Llavors, el jutge havia de determinar si mentre durava el procediment que aquest home tingués, o aquesta dona, per lo que hagués fet, li donaven o no li donaven la condicional i per quin temps. Vale? Què es feia, llavors? Se li plantejava un qüestionari a l'acusado que eren 137 preguntes, les contestava i a partir d'aquí se li donava o no se li donava la llibertat condicional per un temps X. Quin va ser el problema? El problema va ser això que s'estava aplicant des de l'any 98, va haver un problema l'any, per això parlava del cas Floyd, l'any 2013, que es coneix com el cas Loomis. El cas Loomis era una persona de raça negra que s'assembla molt a el que li va passar al pobre home aquest, que estava acusat de fugir de la policia i utilitzar un vehicle sense autorització del seu propietari, i es va fer aquest qüestionari, 137 preguntes, aquest home les va contestar, i li van caure 5 anys de condicional. ¿Vale? La defensa ho va recórrer. Quin és el problema quan t'enfrontes a la intel·ligència artificial? Que, escolti'm, sí, clar, si vostè el que ha fet m'ha fet un qüestionari, li ha donat a la tecla i ha sortit 5 anys de llibertat de presó condicional, no m'ha fet un raonament humà, a part de jurídic. ¿Vale? Llavors es va plantejar també el problema de què passava, que l'empresa que havia fet aquest software per un tema de propietat intel·lectual no el volia desvetllar. Al final es va acabar averiguant que les dades que s'havien introduït amb aquest programa, el que determinaven és que el que feien és que havien introduït unes dades en funció de les quals les persones de raça negra tenien una probabilitat molt més alta de delinquir que les de raça blanca. ¿Vale? En la qual cosa, anem amb un altre problema, per dir-ho d'alguna forma, o amb una altra qüestió de la intel·ligència artificial, que és la qüestió relacionada... Concretament, el programa, el software que li havien posat, diguem-li com vulguis, atribuïa un 77% més de riesgo delictiu a la població negra que a la blanca, per una qüestió d'estadística. ¿Vale? Al final, on anem a patar? Aunque és intel·ligència artificial, hi ha unes dades, però, evidentment, no hi ha intel·ligència artificial sense dades. I llavors vaig llegir una frase que em va agradar molt, que diu: els algoritmes no són més que opinions tancades en matemàtiques. És a dir, hi ha algú que ha entrat a aquestes dades, i hi ha algú que ha acabat decidint que siguin aquestes dades les que s'entrin, i amb aquest biaix. Per tant, al final acabem en què estem dient que estem aplicant intel·ligència artificial, però estem aplicant una intel·ligència artificial amb unes dades introduïdes per humans, amb la qual acabem on estàvem. Mm-hmm. ¿Vale?
Per tant, vist aquests casos, quina seria la crítica general, a part de la condició, la diferenciació entre condició humana i condició tecnològica, diguem-ho així, però quina és la crítica més ferotge que se li pot fer a l'ús de la intel·ligència artificial al món de la justícia?
A veure, deixant de banda totes aquestes qüestions i deixant clar, evidentment, que no estem parlant d'una aplicació de la intel·ligència artificial amb unes qüestions molt concretes del dret, i que no, ara és impensable que tu tinguis un judici, torno a dir, dels meus, perquè m'entenguin, i que tinguem una intel·ligència artificial. ¿Vale? El principal problema és que no és el mateix. És a dir, sempre s'ha sostingut una ideologia, una filosofia, que era que el dret no es podia aplicar, és a dir, com si fossin unes màquines, ¿vale? que en l'aplicació, en la decisió dels casos, s'havia de fer una interpretació i una aplicació, diguem-ne, s'arribava a dir humana del dret, però no estem parlant ben bé d'això, estem parlant de que és el que es deia la concepció formalista del dret, ¿vale? o l'aplicació mecànica del dret. I s'acaba concloent que no és el mateix aplicar el dret o decidir conforme a dret que impartir justícia. ¿Vale? Uh-huh. Ara, avantatges, o que els n'hi ha. Per començar, la imparcialitat. És a dir, deixant de banda la qüestió que hem parlat del biaix aquest, per exemple, en aquest cas. ¿Vale? Sí. Per altra banda, la consistència. És a dir, a la màquina li donarà igual que hagi dinat que no hagi dinat. Vull dir, aplicarà aquests criteris sempre. I després el caràcter previsible. I això redueix molt la litigiositat. És a dir, si jo sé que amb aquestes determinades condicions m'acabarà passant això, més val que intenti arribar a un acord, més val que d'allò, ¿vale? Uh-huh. El qual, evidentment, hi ha un seguit d'avantatges. Es promouen acords perquè, evidentment, ja sé que 2 + 2 = 4 i aquí l'acabarem, ¿vale? Ara, clar, en definitiva, es tracta d'aprofitar la intel·ligència artificial per a allò que pugui ajudar al món del dret i no aprofitar-la per a allò que sigui inviable. És a dir, jo sempre... Hi ha moltes qüestions que, ja, que es podria aplicar. Nosaltres sempre li expliquem... Jo li explico sempre el mateix exemple al client quan es queixa per la durada del judici, que no és pròpiament el judici, és un procediment que té un escrit, un altre escrit. El món de la justícia i el món dels jutjats, jo sempre li dic, no és una màquina de Coca-Cola que tu li poses l'euro i et treu la llauna. Jo li poso l'escrit al jutjat i allà llavors dependrà del funcionari, de la feina, de que estigui de baixa, del volum de feina que tinguin, etc. Per tant, sí que es pot aplicar la intel·ligència artificial, en aquest sentit, amb una excepció molt més modesta, amb un tema de que segons quins tràmits no fa falta que hi hagi una persona que li doni tràmit, es pot fer automàticament. Ara, acabaríem al final diguem-ne, el problema que es genera quan necessites sala de vistes i necessites una hora i un dia per fer un judici, i a vegades el procediment pot anar molt, molt ràpid, però al final s'assenyala a juicio per el 25 de novembre, que és el que està passant al jutjat de lo social, per dir alguna cosa. 25 de novembre del 2022.
Arriba aquella frase, Jorge, que també heu tots els advocats, ens queda poc temps, però sí que vull preguntar-t'ho això. En quin moment estem a nivell de l'estat espanyol respecte a la intel·ligència artificial aplicada al món de la justícia?
Ara estem, que igual et sona, estem ja amb la qüestió de lo que es coneix com legal tech. Ara estic parlant ja des de la vessant dels advocats. Eh? Uh-huh. Del legal tech, que és una nova branca del dret, per dir-ho d'alguna forma, que persegueix l'optimització dels serveis legals mitjançant l'ús de tecnologia digital. ¿Vale? Això s'aplica segons quins determinats contractes, segons quines determinades qüestions. Evidentment, sempre supervisat a un resultat final, etc. Però sí que és cert que hi ha una sèrie de qüestions que per repetitives, per formalistes, per conegudes, evidentment la intel·ligència artificial té molt de dir. I després també et sonarà, a lo millor, el concepte smart contracts, que és un tipus de contracte que ja, evidentment, ja s'està parlant d'ells, que diguem-ne que la gràcia d'aquests contractes consisteix en que no es fa dependre el seu compliment de la voluntat de les parts. És a dir, si tu i jo fem un contracte molt senzill, per qual, si es donen una determinada circumstàncies, tu m'has de pagar X quartos, ho faríem a l'inrevés, jo t'he de pagar X quartos, avui en dia, evidentment, farem un contracte i a no ser que estigui garantit, etc., si tu no el compleixes, m'hauré d'anar al jutjat perquè el compleixis. Simplificant-ho molt, un smart contract és un contracte amb el qual està fet d'una determinada forma, també amb algoritmes i tal, de tal forma que si es donen determinades condicions es dugui a terme i s'acompleixi sense necessitat de la teva voluntat perquè ja l'hem arrodonit de tal forma que s'acomplirà sol.
Jorge Fayos, director general del bufet d'advocats de Digestum Legal, moltíssimes gràcies per ser avui amb
molt
nosaltres.
Molt bé, a vosaltres.
Cada divendres a 2:15 p.m, Tirant pel dret, un espai d'informació i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei. El darrer minut, amb Rafa Sanahuja.
Doncs vinga, ja ho sabeu que per acabar el programa toca el darrer minut amb Rafa Sanahuja. Rafa Sanahuja, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Al tanto mal que irás, que estoy en presencia de mi abogado,
No, tranquil.
Vale.
No ho sé. Avui, com cada dia, es comença dient que Àngels és la persona que us dirà bon dia si t'hi veu a la ràdio. Acte seguit, li has dit bon dia i ella ha passat de tu. És la llei de Murphy en directe i en viu. Fantàstic. Ja confessió també en directe quan has dit au, vinga, va, que m'enrotllo molt, està bé, perquè imagines que fossis de poques paraules, allò monosíl·labs, quedaria un programa una mica estrany. Tot i que sempre podria substituir la Isabel, la nostra encarregada de comptabilitat, que no va mal de xerrar. Molt bo també quan has dit que el Néstor ens parla de cinema cada setmana, o bueno, cada mes, una mica...
Com pot.
I dius un cop l'any. I escolta, els jutges, eh? Allò, quan han fet el carajillo i el puro, vinga, déjale salir al muchacho, hombre, que disfrute de la vida, libertad condicional. Ai, com està el patí, Joan.
La persona buja, com sempre, gràcies, t'escoltem demà. Per cert, demà, no us ho ha dit el Rafa, us ho dic jo, demà programa especial de Sant Jordi des de la parròquia de Santa Anna a partir de les 8 del matí. Ho deixem aquí, us deixem amb plusvaluadores, que vagi molt bé el dia.